Al matí, amb Raquel García.
Ningú dubta que si volem gaudir d'una sexualitat plena i saludable, cal que disposem de la informació sexual correcta. I això és precisament el nostre objectiu a Parlem de Sexe. Desmitificar algunes de les mentides, de les falses creences que encara ens acompanyen. I per això, com tots els dilluns, comptarem amb les vostres preguntes i també les respostes de la Laura Crotet, sexòloga, terapeuta i metgessa de família. Laura, bon dia i benvinguda.
Bon dia, Raquel.
Comencem recordant el telèfon on els nostres oients poden enviar les seves notes de veu.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
I també els més tímids també ens poden escriure, eh? Si allò que els hi fa vergonya, doncs enviar una nota de veu, sempre ens poden escriure.
Sí, no fos que el reconegués algú. També podeu fer preguntes pels amics, que sempre queda bé. Jo tinc un amic que, vale? Aquestes sempre queden bé i també les contestaré.
I també ens podeu enviar, doncs això, la vostra nota de veu en qualsevol moment del dia. O sigui, no cal que sigui ara mentre fem el programa, perquè probablement molts de vosaltres doncs esteu treballant.
Sí, queda una mica lleig, pregunta què, davant del jefe, o sigui que guardeu-ho per després, ens ho passeu després.
Doncs vinga, comencem, que tenim moltes preguntes i molt interessants.
Quan has de començar a parlar de sexe amb els fills?
Quan neixen. Hola. La veritat és que aquesta ha sigut molt ràpida perquè el que sí que és important és això, que en tinguem clar que el sexe és la forma com ens comuniquem, com parlem, com abracem a la nostra parella, si els diem t'estimo o no, si ens agraden les abraçades. No tot això és sexualitat, tot això és el que els estem ensenyant del que és el contacte físic i del que és la vida d'adult, no? Si el meu cos m'agrada o no m'agrada, tot el que els pares fem, els nens ho reben, és que som com una esponja, no? Jo recordo quan vaig començar a fer xerrades per les AMPAs, que em van fer aquesta pregunta, no? I vaig arribar a l'escola, vaig dir, hola, vull fer una xerrada per pares, i el primer que em van dir és que convoquem els pares de 5è o 6è. Vaig dir, no, sisplau, convoqueu-me ja els d'infantil i perquè no tenim P1 i P2, perquè si hi ha coses que no hem explicat o que hem dit malament quan són molt petitons, no ens en donem compte, però potser aquelles coses ells ja les han interioritzat, no? Jo sempre explico una anècdota, no? Estàs veient una pel·lícula romàntica amb nens petitons i al moment que es comencen els petons i puja de to, a vegades canviem de canal. Tu creus que un nen de 4 anys entendrà algo del que està passant a la peli? No. Ets tu que li està donant el valor d'això no és bo, això no ho ha de veure, no? I, ostres, veuen molta violència. Així que veguin una mica d'amor, no cal que ens estressem. Des de molt petits normalitzant.
Per què? Per què costa tant parlar de sexe, no? Entre pares i fills.
Costa molt per dues coses. Primera, perquè ningú ens han ensenyat. És veritat que no ens han ensenyat a res, o sigui, els nens no venen amb llibre d'instruccions. Però sobretot en sexe encara venim de generacions on els nostres pares no ens han parlat, amb la qual és difícil tenir aquest patró de com s'ha de fer, no? Llavors, ens costa molt perquè no en sabem, ens costa molt perquè ho veiem amb visió d'adult, això és una altra cosa molt important. Nosaltres el sexe el veiem amb una visió adulta i per ells no ho és tant, amb la qual a vegades només que li traiem una mica d'importància i ells ja ho normalitzen i ho veuen diferent. I ens costa molt també perquè si ho fem al revés, inclús com a fills, parlar de sexe amb els nostres pares ens sembla un horror, no? Jo sempre dic que per molt progre que siguis, el d'imaginar-te els teus pares tenint sexe és una cosa que dius, ostres, prefereixo no imaginar-m'ho, no? I parlar de segons què amb els pares és com, uf, és que a mi em faria vergonya parlar de no sé què amb els pares. I això ho extrapolem al revés. Ostres, em fa vergonya parlar-ne amb els fills. Però és que no té res a veure. Els fills són... Bueno, unes criaturetes molt mones que van parlar i que creixeran i que més val que tinguin la informació que han de tenir, perquè si no l'agafaran d'un altre lloc. Així és que fem la nostra feina i sense por explicam-los amb tota normalitat, que ens agrada, que això és divertit, que s'ha de parlar molt, que ens hem de comunicar, que és una mostra d'amor. Des de molt petits.
A més, així segur que els educarem no només sexualment, sinó efectivament, i
segur.
És molt important.
Què és preferible? Pel·lícules eròtiques o pel·lícules pornogràfiques?
Depèn. Estem als depens. La veritat és que depèn una mica de, del que a tu t'agradi, no? Si a tu t'agrada el porno, pues és perfectament vàlid. Quina diferència, jo quasi que m'atreviria més a dir, quina diferència hi ha, no? Una pel·lícula eròtica, o el que entenem per pel·lícula eròtica, és una pel·lícula que té un argument on hi ha escenes, diguem, pujades de to, però que hi ha un argument a darrere, no? I això és el que ens enganxa a la pel·lícula, aquest argument. Les escenes ens escalfen una mica, les escenes ens donen idees, les escenes pues, bueno, ens desperten un somriure, però aquí hi ha un fil argumental. Amb les pel·lícules porno convencionals, i aquí sí que vull fer una mica d'èmfasi, les pel·lícules porno convencional, aquest argument es perd una mica. Jo penso que molt poca gent ha vist una pel·lícula porno sencera perquè no ens preocupa massa com acaba, tots sabem com acaba. Però sí que he de dir que cada cop hi ha porno diferent, hi ha porno no convencional, hi ha porno amb una mica més d'argument, porno on la càmera no es fica al mig del que s'està veient, sinó hi ha visions més globals de l'escena, on realment es vigilen més que els cossos no siguin tots tan heteronormatius. Sí que és veritat que cada cop el porno millora, i jo us he de dir que he arribat a veure porno dinant i acabant la pel·lícula i acabant el dinar. Vull dir que hi ha porno feminista, hi ha porno, per exemple, de molta qualitat, com pel·lícules de l'Erica Last, per exemple, que són considerades porno femení, que es diu, i que cada cop hi ha més directores, però que pots veure perfectament en parella i acabar la pel·lícula, i si ha de passar alguna cosa passarà, però ja us dic, jo n'he arribat a veure dinant sense que se'm ennuegar-me i sense que perdre el fil.
Doncs això, que segons el moment també, i pren nota Erika Lass, doncs aquesta directora més amb aquesta mirada femenina en el món de la pornografia, que jo crec que també era interessant que ja comencés doncs, a sorgir doncs, aquestes altres visions.
¿Qué le pasa a los hombres últimamente?
Hòstia, a quins? Hem tingut preguntes genèriques, però aquesta ja és l'alcolmo. La veritat és que em costa molt saber per on van els tiros, o sigui, que em puc inventar qualsevol cosa. Vull dir que...
Potser vol dir que van una mica perduts, o...
Mira,
no sé,
jo...
A falta de context.
A falta de context contesto el que em sembla, que ja és el que faig habitualment. Llavors, què us diria? El que sí que m'atreveixo a dir és que estem vivint una espècie de revolució sexual. Les dones estem sentint-nos lliures, som capaces cada cop més de dir el que volem, i això als homes no els hi ha explicat ningú. I aquí sí que trobo homes perduts, homes que no estan acostumats a que una dona els digui què vol, com ho vol, i a vegades fins i tot els espantem una miqueta, amb la qual cosa jo no sé gaire per on anava la pregunta, però contesto en aquesta línia, no? De que el que sí que ens trobem és que aquesta evolució sexual cap a la llibertat que estan fent les dones, ningú els hi ha explicat als homes, que segueixen sent els grans cavallers, els grans amants, els grans don Juans, i que ja no han de fer tota la feina, que ja en fem una part nosaltres, no? I aquí és on trobem homes perduts, homes que no saben què volen, homes que segueixen buscant a qui cuidar, quan les dones cada vegada més volem compartir coses, però ja ens cuidem soletes.
Hola. En el cas de fer servir lubricants per tenir relacions, tens alguna recomanació en especial? Algun producte que funcioni millor que un altre? I en el cas de trobar-nos sense poder comprar, algun lubricant que puguem tenir a casa i que ens pugui fer servir? Gràcies.
Bueno,
aquest sí que et donava molta informació i molt de context.
Molta informació i molt de context. Va, pel que fa a lubricants més comercials, dues coses a tenir en compte. Lubricants en base a aigua i buit. Lubricants en base a greix, vaselines, olis... Val? Per què? Sempre que vulguem fer servir preservatiu, hem de fer servir lubricants en base a aigua, perquè si no, l'oli es menja el preservatiu i és quan tenim problemes de que peten, de que no funcionen, val? O sigui que, com a mínim tenir clar, base aigua per lubricants. Pel que fa a la resta, doncs si volem fer servir joguines, sí que hem d'evitar els que porten silicona per evitar també danyar les joguines. I fora d'això, el que dèiem, els lubricants serveixen bàsicament per tenir... fluids que evitin friccions innecessàries que després provoquin dolor, amb la qual depèn una miqueta de la zona. N'hi hauran de més naturals, n'hi han de menys, n'hi han més productes ecològics, i això sí que amb un olor, amb un gust diferent. Aquí cadascú ha de triar el que li agrada i el que li va bé, i potser n'has de provar més d'un per saber quin t'agrada o quin és el que a tu t'encaixa més amb el teu joc. El que sí que us diria és això, no? Que no té gaire... no té res a veure si volem fer servir un lubricant per un tema vaginal o si el volem fer servir per un tema anal. No? Un tema anal cal molt més lubricant i aquí sí que cal una densitat de lubricant més concreta. Pel que fa a coses que podem tenir a casa, jo he sentit a dir de tot, val? Hi ha qui fa servir qualsevol oli, des de l'hidratant de bebès, hi ha qui fa servir l'oli de coco, hi ha qui fa servir iogurts, hi ha qui fa servir clara d'ou, o sigui, podeu trobar absolutament de tot. Què us diria? Que per un dia et serveix una mica qualsevol cosa, sempre i quan respectem això, els olis no els podem fer servir amb lubricants, encara que siguin molt casolans, o l'oli d'ametlles pot ser molt natural, o l'oli de coco pot ser molt natural, però si jo vull fer servir un preservatiu, no em serveix un oli. I a partir d'aquí, important, sempre que fem servir coses que poden degradar-se, tipus iogurts, clares d'ou, nocilles, no? Aquestes coses que a vegades la gent es posa per la pell com a fantasia, si us plau, la higiene, perquè la mucosa no està preparada per que hi fem bocates, La mucosa està preparada pel que és, i així que coses que manteca de cacao i de cacauete, en el bimbo molt bé, però en zones genitals millor que les intentem evitar. Així que, amb sentit comú també, per un dia qualsevol oli ens pot servir, llavors una bona higiene i no repetim coses tòxiques per les mucoses perquè farem fongs i farem problemes.
Per això que hem de ser curosos i higiènics i que tampoc doncs, surten massa cars aquests lubricants.
No, de fet, a més, ara no tenim cap excusa, no? Fa un temps s'havia d'anar a una botiga eròtica que, a més, o un sex shop, que eren botigues amb molt tancades, no? Tenies a la porta un paper negre que no sabies que hi havia darrere i era com, ostres, estic entrant a l'Hotel Kruger, no? No, la veritat és que ara tenim botigues eròtiques absolutament portades per gent maquíssima, que realment són botigues obertes, que tu pots entrar a preguntar. Però és que si no volem anar a una botiga eròtica, tenim farmàcies que també en tenen de mil formes i colors. En els súpers ja n'hi ha. I vull dir que ara mateix tenim poques excuses per haver de fer servir aquestes coses alternatives de salubritat dubtosa.
Millor no fer segons quins invents.
Hacerlo cuando tiene la regla. ¿Qué pasa si lo haces? O sea, eso no lo sé.
Bueno, anem per parts. Quan tens la regla, a priori, no hi ha risc d'embaràs. En aquest sentit, tindríem una relació que, encara que no fos protegida, tindria poc risc d'embaràs. Això tampoc és 100%, Hi ha gent que té regles molt, molt curtes i podria ser que hi hagués una ovulació, però la més habitual és que no hi hagi un risc d'embaràs. Pel que fa a risc d'infeccions, evidentment estem en un moment on la mucosa està fràgil, hi ha un sagnat, i si hi ha una infecció és més fàcil de transmissió cap a una banda i cap a l'altra. I fora d'això, senzillament és un tema d'higiene i de que la sang no ens molesti, no? Si jo en tinc ganes i la meva parella també, i fem servir els mètodes habituals, els jocs habituals, no? L'únic que hem de protegir potser el llit o podem tenir jocs a la dutxa i també perquè ho sapigueu, no? Ara parlàvem fa una miqueta dels lubricants, doncs també hi ha unes esponges que són tipus tàmpacs però sense fil que són especials, són una espècie de tàmpacs per tenir relacions. Llavors tu et poses aquella espongeta, tu tens la teva relació, ningú sap ni que la portes i quan acabes o quan et toca canviar-te senzillament la treus i la neteges igual que un tàmpax. Vull dir que tenim opcions per disminuir el sagnat o de forma que no es molesti per tenir relacions de penetració. Podem inclús tenir-les amb sagnat perquè no passa res. A més, és un tema que no ens faci fàstic, és la sang de la regla, és una sang molt natural i veureu que és més neta del que sembla. Ah, i és vermella, no blava. Però a part d'això, no ha de ser un problema. I igualment, torno a dir, si ens fa fàstic la sang, no tenim ganes de jugar a nivell genital perquè hi ha la regla, doncs ens inventem d'altres jocs, ens inventem d'altres formes de plaer i aquells dies aprofitem per trencar la rutina.
Continuem.
Hola, buenas tardes. Me llamo Luisa. Mi interés es sobre la sequedad vaginal es debido a la falta de hormonas. Muchísimas gracias.
Bueno, la veritat és que és una pregunta interessant perquè sovint associem la sequedat vaginal a un dèficit d'hormones, sobretot per edat, no? Sovint associem la sequedat vaginal a la menopausa. Llavors, no sempre és així. Hi ha un altre moment clau de la vida, que és la lactància, que també hi ha moltíssima sequedat vaginal, perquè la prolactina, que també és una hormona, sí que provoca molta sequedat vaginal, amb la qual cosa, evidentment, les hormones hi tenen alguna cosa a veure, i amb la menopausa cauen els estrògens i això fa que la sequedat vaginal augmenti, no? Sí que és veritat que això no ha de ser un problema a l'hora de disfrutar, no? Realment tenim cremes, inclús amb una mica d'estrògens, per mantenir la pell de la vagina hidratada i funcional, que funcionen força bé, i el que portem ja molta estona dient, hem tingut una pregunta avui concreta, no? Fer servir lubricants. Jo per això sempre dic que els lubricants no han d'arribar quan hi ha sequedat. Els lubricants els hem de tenir incorporats a la nostra vida sexual com una ajuda a la nostra lubrificació natural. Llavors, ens trobem amb això, ens trobem amb gent gran que per menopausa té molta sequedat i gent que no en té tanta. Però tant en un cas com en l'altre, jo diria això, totes les dones hem de fer servir lubricant, no? Perquè és el que ens protegeix d'irritacions. No ho fem servir d'excusa, si us plau. És veritat que és així, és veritat que a vegades pues, estem més seques, però a vegades també ens serveix per... Uf, ara ja no. Si no volem sexe, ho podem dir amb sequedat vaginal i sense. Però esperar la sequedat vaginal per l'excusa de és que ara ja no em toca, ara ja, és que m'he secau. Jo preferiria que fóssim sincers i dir, escolta, és que no em ve de gust. I si ens ve de gust, la sequedat vaginal no ha de ser un problema. Potser cal això, més estímul previ, fer servir lubricants i no atabalar-s'hi massa. Vull dir, se substitueix i ja està.
Clar, evidentment, per buscar el plaer, no? I no tenir, doncs, aquest dolor. Hi ha molts factors. En aquesta línia hem rebut un missatge, Laura, suposo que és d'algú que no vol que sentim la seva veu o que, doncs, no tenia el moment, doncs, adequat per expressar la seva inquietud, i que ens pregunta si la gent gran té sexe.
Sí, la veritat és que la sexualitat a la tercera edat és un altre gran tabú, no? La sexualitat per si mateixa ja ho és, i la sexualitat amb gent gran encara més. És com si a partir de certa edat no tinguessin dret a tenir pues, relacions, no? I la veritat és que els anys no fan que la gent perdi drets, tot al revés. Perden obligacions, la gent perd l'obligació d'anar a treballar, però drets no n'hauríem de perdre, i el dret a tenir plaer, el dret a tenir relacions afectives sexuals no s'hauria de perdre. I això no vol dir que tota la gent gran hagi de tenir sexe, perquè a vegades ara ens anem a la banda contrària, no? Hem tingut avui diverses preguntes de... El sexe és saludable? El sexe és saludable? Sí, ho és, però és el que dèiem, ho és si el vols tenir, amb la qual cosa tampoc ens hem d'anar a l'altre extrem i dir que tota la gent gran ha de tenir sexe per estar sana. No. El que és molt important és que la gent gran tingui dret a decidir sobre la seva vida afectiva o sexual, dret a decidir si vull o no tenir sexe, i això hi ha un percentatge important de gent que ho té molt difícil, no? La gent que viu amb familiars, la gent que viu amb residències, perden aquest dret a la intimitat perquè necessiten uns cuidados, necessiten unes atencions per unes altres coses que fan que perdin la intimitat, i és algo que hauríem de vigilar molt, perquè és importantíssim que mantinguin aquest dret a decidir, aquest dret al seu espai íntim, no? I és, a vegades és algo que ens ha de fer reflexionar. Aquesta persona gran vol, no vol, no? L'altre dia parlava amb una noia d'una residència i em deies que, clar, tenim dues persones que s'estan com enamorant i tothom se'ls mira malament i els familiars no en volen ni sentir parlar. Ostres, no hi ha res més maco que l'amor. Vull dir que jo m'enamoro en una època de la vida en què hi ha gent que està per d'altres coses, però a mi m'enamoro, ostres, doncs disfrutem-ho, perquè l'amor és molt maco a totes les edats. Vull dir que donem-los el dret a sentir plaer i el dret, sobretot, a decidir què volen fer amb els seus cossos.
Evidentment, a respectar els seus cossos, els seus ritmes i a gaudir, que la vida és això, hem de gaudir.
Hola, soy Andrea de San Quirze. ¿El sexo anal puede perjudicar la salud?
Avui estem saludables de l'hòstia, eh? Salut cap aquí, salut cap allà. El sexe anal no ha de perjudicar res. Sí que és veritat que, com hem dit ja alguna vegada, el sexe anal és més delicat en el sentit de que s'ha d'estar més preparat que per una penetració vaginal. El sexe anal cal una dilatació, cal poder-se relaxar, tenir clar que aquella persona no et farà mal. Si tenim por al dolor, patirem. Si ens provoca una fissura, segur que això no és saludable i segur que després ens fa mal el defecar, ens fa mal quan ens asseiem. Però que aquesta fissura no hauria d'arribar si el sexe anal el practiquem correctament, amb la qual el sexe anal, que sí que us diria, és a la mínima que hi ha dolor, es para. O sigui, el sexe anal no ha de fer mal, estem parlant d'una pràctica sexual i, com hem dit mil vegades ja al programa, no? Les pràctiques sexuals són per obtenir plaer, no per obtenir dolor, amb la qual cosa, si ens fa mal, parem, perquè si no sí que pot ser no saludable, però perquè estem provocant lesions. Fora d'això no hi ha cap risc, excepte el que hi pot haver d'infeccions, com en qualsevol altre tipus de pràctica, si la persona amb la que practiquem sexe no està sana o té alguna infecció que no coneguem o no ens hagi dit.
Continuem amb més preguntes, no sé si de seguretat o no.
Aviam, una pregunta. Jo volia saber si és perillós el practicar sexe en la banyera.
El perillós és relliscar i caure, siguem pràctics. És a dir, practicar sexe a la banyera, els riscos que té és de relliscar i caure, però la resta estan arriscats com el llit o la cuina o el cotxe. O sigui que, bàsicament, a l'espai no augmenta el risc.
Potser, segons la banyera, és poc pràctic, això sí.
Pot ser poc pràctic, és el que dèiem de les fantasies, no? Un dia que realment tothom té la fantasia, no?, de tenir sexe a la dutxa i realment
i
com a
dius,
fantasia.
Aix.
Però a l'hora de la veritat t'hi posa a dir si et falta espai per la dreta. És una mica com la cançó de Fer l'amor dels 5.000, no?, d'Inhumanos, que dius, hòstia, si em sobren coses, em falten coses. El que sí que us he de dir a la dutxa és que a vegades és un bon aliat per no sentir-nos bruts. Jo recomano molt les dutxes per sexe autoexploratori. Hi ha molta gent que no s'atreveix a masturbar-se, no s'atreveix a tocar-se. En canvi, a la dutxa, com que anem nets, ens estem passant aigua i sabó, només hem de disfrutar més de l'aigua i el sabó. I aquí sí que penso que la dutxa és un gran lloc per realment reconèixer el nostre cos i reconnectar amb el nostre cos. Amb companyia, bueno, intentem no relliscar, busquem una postura adequada i pot ser un lloc fantàstic, evidentment, sense oblidar, de totes formes, que l'aigua no és un bon lubricant. El que dèiem sempre dels lubricants, l'aigua deshidrata, encara que sembli una mica contradictori, però realment l'aigua deshidrata i per això també una altra de les fantasies de fer-ho en piscines o fer-ho en el mar com a hidratació no és una gran opció.
Com a joc, sí.
Com a joc, fantàstic.
Què ho fa que alguna gent els hi doni gust que els miri mentre fan sexe?
Sí, hi ha gent exhibicionista i el que els hi dona gust normalment és que també hi ha voyeurs, hi ha gent que li agrada mirar. La veritat és que la majoria de fetitxes o de coses que ens agraden perquè hi ha algú que ho complementa, no? Aquesta gent exhibicionista, si ningú mirés, no tindrien on agafar-se i difícilment els hi agradaria. Bueno, hi ha gent que li agrada que la mirin i realment busquen observadors que saben que hi són i que és com un joc molt consensuat. En canvi, no, hi ha gent que el que li agrada és el risc de em poden enxampar, no? Són els que ho fan en un cotxe, els que ho fan en el cine, o que busquen llocs semipúblics per exhibir-se. Bueno, res és dolent si les dues persones que s'estan exhibint són conscients de que ho estan fent. El que no podem és, jo exhibeixo la meva parella sense que ella ho sàpiga, o buscar jocs on un dels dos no sigui conscient de que hi ha aquest risc, no? I igual, el que mira més del mateix. Si jo miro algú que no sap que els miro i que no sé si els agrada o no, això estem rossant la il·legalitat. Evidentment, mentre no se sàpiga no passa res, però que sapiguem que ja no és un joc consensuat. Però, bueno, existeixen. De fet, hi ha pàgines web també de llocs on practicar sexe en públic i llocs on anar a mirar. O sigui, no, haver-hi hi ha de tot.
Continuem amb l'última pregunta, perquè passa el temps molt ràpid, molt. Amb aquesta secció.
¿Es importante el sexo dentro de una pareja?
Bueno, aquesta pregunta l'hem tingut alguna vegada i seré molt breu, sí. És a dir, es diu que quan una relació funciona el sexe és només el 20% o 30%, però quan el sexe no funciona pot suposar un 50 o un 60% dels problemes de parella, no? Sovint quan el sexe no funciona, no és que el sexe no funcioni, és que algú falla a la relació, a vegades els problemes de sexe només són un senyal de que algú està fallant, no? I això cal treballar-ho, cal consultar un especialista i veure si realment el problema és només sexual, que és de fàcil resoldre i sovint és només de falta d'informació correcta i de fer coses diferents, o si no tenim ganes de practicar sexe amb aquella persona perquè hi ha altres coses a la relació que fan que no tinguem ganes. I això sí que és algo que hauríem de treballar.
Evidentment, també, segons la parella, no? si porten molt de temps, a vegades doncs, l'avorriment, la rutina, no? Es tracta de buscar noves mesures, llocs...
Sí,
no?
Sí. Si realment és una parella que funciona, que han caigut en la rutina, només hem de buscar això, buscar noves formes, i a vegades sí que val la pena parlar-ne per aquest concepte de que el desig és espontani, i no ho és. El desig l'hem de buscar, l'hem de fabricar. Llavors, aquesta gent que realment tenen una relació bona, però han caigut en una rutina, són molt salvables, com dic jo, eh? Realment se'ls poden donar idees i això funciona. El problema és quan no tenim ganes perquè darrere hi ha mal rotllos, hi ha baralles, i el símptoma és el no tinc ganes de sexe, però és que no tinc ganes de sexe, no tinc ganes de sexe, ni tinc ganes d'estar amb aquesta persona per dinar, ni tinc ganes de fer res més amb aquesta persona. No? Llavors això ja és un altre problema.
És diferent, però en l'altre cas sempre doncs, es sempre pot buscar alternatives, o una sexòloga, no? Anar a teràpia, que sempre hi ha moltes opcions. Laura, com sempre, un plaer. Bona setmana.
Gràcies, Raquel.